Ràdio Maricel a cel obert. Deu i 21 minuts, si ens poséssim a fer memòria, en aquest quart de segle han canviat moltes coses i també moltes coses en el sector de la restauració i de l'hostaleria. És evident que comparativament no hi haurà ningú que no pugui dir que l'hostaleria i la restauració sitgetana ha evolucionat enormement des del punt de vista de la qualitat si comparem amb el que hi havia fa 25 anys enrere. Altres diran que en aquest quart de segle també molts negocis de propietaris sitgetans, molts negocis de restauració, també, doncs senzillament, han tancat les portes i s'han obert altres locals, una altra manera també moltes vegades d'entendre la cuina, la gastronomia. Però alguns d'aquells que fa 25 anys eren presents en aquella primera edició del Menjar de Tast continuen encara avui tirant del carro del Club de Tast del Gremi d'Hostaleria. Antoni Rafecas, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, Vicenç.
Fa 25 anys ens deia l'Antoni, doncs segurament no hi havia aquesta crisi entès amb la potència que ara vivim, sí, però també n'hi havia una altra.
Aquí aquesta era una crisi econòmica i aquella era una crisi de treball, no? Els anys 83, 84 estàvem els hiverns al gremi, pues, no mà sobre mà, però vull dir sí que intentant doncs, buscar solucions a el que veiem un problema, perquè ens venia molta gent els caps de setmana i després es marxaven, no? Teníem una cuina molt turística llavors i bueno, havien de demostrar que no érem tan turístics i que sabien fer les coses i que es havia de buscar una sortida. La sortida d'aquestes reunions de parlar-ne a les tardes de reunir-nos al gremi, pues va sortir aquell moment amb la junta del David Martí l'intentar anar a ensenyar a la gent que són capaços de fer els restaurants de Sitges. I amb aquest va ser l'oportunitat amb l'embalat del rally.
Del rally. En aquest quart de segle, l'Antoni Rafecas, com molts d'altres restauradors, ha ficat doncs, les roses i les espines al que ha viscut el sector. Us hagués agradat que en aquest quart de segle s'haguessin despertat, no sé si dir, més vocacions en el món de l'hostaleria o de la restauració?
Bueno, tenim una escola d'hostaleria, mm-hmm, que bueno, per aquest motiu doncs, també s'ha creat i perquè incentivés també els nanos d'aquí del poble i que la restauració, tal com la veiem ara, doncs, és un ofici, el de cuiner, un ofici important, no? Mm-hmm. Molt reconegut.
O com a mínim reconegut, ben vist, apreciat.
Ben vist i apreciat, com dius tu, no?
És a dir, fa 25 anys, si algú deia que volia ser cuiner...
No. A més, les famílies no els agradava.
No els agradava, no?
Aquí a Sitges sempre el que era la feina d'hostaleria, en general, tant de sala com de cuina, uh-huh, no estava massa ben vista. I el hàndicap que tenim és el fet de que aquí és un poble pues, turístic, que hi ha un ambient pues, més aviat festiu, que ens agrada els caps de setmana poder sortir i anar a la discoteca o el que sigui, no? Uh-huh. L'hostaleria això no t'ho permet. I els caps de setmana hi ha més feina i t'has d'adaptar una mica a aquesta forma de viure.
D'acord, li preguntàvem a l'Antoni Rafecas perquè més d'una ocasió, i em sembla que fins i tot en algun dels discursos del Tast o del sopar de l'agremiat, havia fet referència a que precisament aquesta il·lusió que l'escola d'hostaleria fos una escola, diguem-ne, per professionals de la casa o del poble, havia quedat això a mitges, perquè en la majoria de casos són molts els alumnes que venen fent molts quilòmetres de fora de Sitges per venir a estudiar aquí, i en canvi, des de Sitges hi ha molt poc alumne.
Molt poc, i nosaltres, clar, la idea estava de l'escola és que ens poguéssim doncs, abastir
de personal
jove i que ens ajudés pues, a tirar endavant. En canvi, pues, la majoria són de fora i bueno, el més normal és que després quan acaben la feina pues, van a prop de casa. No?
D'acord, diverses coses més a partir d'aquí. Hem parlat amb molts professionals en aquests 25 anys i ens sembla que la cuina, la gastronomia ha evolucionat enormement en matèria de qualitat i és una gastronomia reconeguda. I, en canvi, no hi ha professional que digui que costa molt trobar professionals de la sala.
Sí, perquè podríem dir doncs, que a la sala, trobant una persona que sigui, que tingui idiomes, que sigui assenyada, que tingui una mica de ganes de treballar i que sigui polida, doncs no és tan complicat el fer de cambrer com el que és doncs, un cuiner, no? Abans la sala tenia més protagonisme, el cuiner quedava en un segon terme, principalment ensorrat dintre dels hotels fogons, no? O dels restaurants, que no tenien gaire ventilació, jo recordo quan vaig començar, bueno, que estava allà a l'Hotel Colón ensorrat allà amb uns sòtanos que no teníem vista,
ni ventilació ni res.
Sí, ben poc, okay. No? I vull dir que ha canviat la cuina doncs, a través d'aquest canvi que ha fet tan important, aquesta evolució tan important de la Nouvelle Cuisine, doncs ens ha portat a que el cuiner sigui molt mediàtic. Vic. I que el servei a sala doncs, no sigui tan complicat. Sí que hi ha d'haver una bona
entesa. I ho deia perquè Sitges ha tingut grans professionals del servei de sala, precisament, d'aquella època en què els plats s'acabaven, ara també passa, no? Però que molts plats s'acabaven precisament davant del client.
Ah, aquí està. La feina que feia davant del client, no? Però, de totes maneres, el que és importantíssim és que si no hi ha un bon professional a davant, també costa de que surti lo de darrere, no? Si el camarer no és atent, no col·loca el plat ben posat, que quan el passa ha vist que hi ha una mica de taca de la salsa i no l'aixuga una miqueta, que no li pregunta, que no li explica el que menjarà o el que està menjant, no? Tampoc no és correcte, no? O sigui que també hi ha de tindre una preparació i ha de tindre unes ganes de fer aquesta feina, perquè també té la seva importància dintre de la restauració. No es pot anar un sense l'altre.
Abans parlava l'Antoni d'aquesta, diguem-ne, vocació o d'aquesta necessitat de sacrificar-se, i que Sitges és un poble especialment una mica complicat per això, perquè hi ha una oferta de lleure molt, molt, molt important. Però aquesta és una professió ben pagada o no?
Home, les professions als inicis sempre són difícils. A més, el problema està quan hi ha molta oferta de personal, no? Diem que no es troba gent, però gent n'hi ha, i hi ha molta gent de fora. I llavors ve la dificultat de que els que van a davant, tant de maître com de xef, doncs tindre una gent qualificada a darrere, no? Però d'estar massa als inicis, ja dic, sempre són d'usos, no amb aquesta feina de l'hostaleria, sinó en totes. Aquí el que fa més dur, una altra feina, ja sabem que, com exemple, un xicot que té uns estudis i no troba feina, doncs, amb aquells estudis hauria de cobrar molt més del que està guanyant, no? Però jo crec que la dificultat més important que tenim a l'hostaleria, i que per això sembla que el sou potser no sigui tan important, és el fet de no poder fer festa als caps de setmana.
D'acord. Això és el, diguem-ne,
és molt important.
L'obstacle fonamental.
És un obstacle molt important.
Molt important. Sí. El dir que es treballarà tots els caps de setmana.
Ah, això mateix.
I l'acceptació d'això, precisament.
Ah, aquí està. Sí.
És a dir, aquest seria l'escull fonamental? Més això que una vocació, gairebé?
Home, el començament es comença, jo diria, sense vocació. Els que comencen, que no van a escola. Es comença com abans l'Emili, no? Tipus Xusquero, no? Comences des de baix.
Ho dic perquè ara hi ha més gent preparada que fa 25 anys enrere.
Sí.
Se suposa, no?
Sí. Per això dic que aquests que van a l'escola, aquests van agafant la il·lusió, perquè si els professors els hi saben transmetre i explicar-los la importància de que tenen la seva feina, segur que surten d'allà amb ganes de fer el que fan, i per això ho continuen, no? I veuen les dificultats que té i les accepten. Jo recordo quan vam anar, el meu fill va anar a la paperera i van dir la cuina, doncs la importància que era la restauració, no? I que la dificultat que hi havia doncs, amb la feina, però quan van dir que es havia de treballar els caps de setmana, es van borrar quasi la meitat de la restauració. O sigui que és un efecte doncs, important.
D'acord, perquè té la sensació...
Però no és l'únic.
No, no és l'únic, no, no, segur sí, que hi ha altres sí, condicionants sí, aquí, sí. Però té la sensació, Antoni Rafé, que és que respecte fa 25 anys enrere, l'equip humà que hi ha darrere la cuina sitgetana o la gastronomia sitgetana, hi ha hagut un canvi generacional o no? O aquelles persones que fa 25 anys movien en el fons bona part de la gastronomia sitgetana, la continuen movent ara i ha costat bastant trobar aquest relleu generacional.
No, jo, el canvi generacional hi és, no? I vull dir, coneixem els establiments que estan canviant i que tenen els que ho han comportat, arribem a una edat doncs, ja de jubilació, però sortosament hi ha relleu. Hi ha relleu i jo diria que molta il·lusió dels companys que conec i de mi mateix, doncs, meu particular, doncs jo estic encantadíssim, no? Els nanos pues, ho porten molt bé i no tinc... en fi, i més a més em deixen anar-hi allà donant quatre mà, que encara em va millor, no?
Però... Aquesta és una bona experiència, no sé si molts la poden compartir, sí. Però d'aquella, suposo que en algun moment això havia despertat una certa preocupació.
Sí, sí.
I ara sí, és una satisfacció absoluta veure
sí, home, i més
com cas... això roda d'aquesta manera.
Aquí està, aquí no? Està. I més el meu cas particular, perquè, clar, no, jo vinc d'una hostaleria tradicional de molts anys, de passar de pares a fills. Va començar la meva besàvia. Els meus fills són la cinquena generació. Vull dir que és tot un món. Jo vendre en el restaurant i m'hauria fet molt mal. Vull dir, jo el que m'agrada, el que vull, és això, que segueixin. I com a mi doncs, passa la Masia, i passa aquest, i passa l'altre.
Sí, sí.
No?
Que
és molt fàcil doncs, vendre-t'ho i dir, doncs, mira, doncs, aquests diners doncs, els rebento, els disfruto. I,
perquè ofertes n'hi ha, esclar.
Sí, home, esclar. N'hi ha hagut, però com que...
N'hi ha hagut, ara ja no.
Ja saben que no hi ha
refer. Que no, d'allò.
Sí, sí.
N'hi ha hagut. Sí. Perquè ha canviat també, diguem-ne, en el context general, la forma d'entendre la gastronomia, és a dir, així com va haver un moment en què molts pensaven que un restaurant podia ser una inversió, com moltes altres inversions es podien fer, ara les coses s'han tornat més o menys a lloc i qui vol muntar un restaurant és veritablement perquè... No, perquè té molt clar allò que vol i allò que creu
sí,
que ha de fer.
Sí, però veig que encara hi ha gent que s'equivoca, principalment aquí a Sitges. Obrir un restaurant no és gens fàcil. No és gens fàcil i fer-te una clientela addicta, això costa molt l'esforç i temps, no? I un es pensa que vindre a Sitges perquè ha vingut el cap de setmana i ha vist que hi ha molt moviment i que les coses sembla que van bé, però hi ha un dia a dia, també uns dies laborables que costen també de passar, que tampoc no és tot oro lo que reluce, i en fi, jo crec que n'hi ha que es precipiten, no? Però portar un restaurant, home, jo no puc dir doncs, que sigui difícil, perquè l'hi he portat i per això sóc una persona doncs, diferent a una altra, no? Un altre empresari, però vull dir que hi ha molta dificultat. Costa. El servei al client, el tindre un producte per a cedes, has de saber molt bé a l'hora de comprar i saber comprar qualitat i saber-la vendre. I això, pues, jo trobo que sí que ja ho fem d'una manera pròpia, espontània, perquè ja ho hem fet sempre, no? Però que costa, no és fàcil.
I per tant, més d'un s'estavella en l'intent perquè no té massa clar els números.
No és suficient posar un bon xef, com exemple, perquè fa una bona cuina. Hi ha més coses en un restaurant. No?
Perquè ara la gent què demana? És molt fàcil establir aquella comparació entre el que es menjava fa 25 anys enrere i el que ara es pot demanar quan es va dinar.
Ha canviat molt.
I si després de la crisi encara ha tornat a canviar i com poden veure molts a peu de carrer, hi ha molts restaurants que han cercat estratègies per cercar clientela, proposant menús a preus molt raonables.
O a preus
que difícilment s'haguessin pogut veure fa 4 anys o 5 anys enrere.
Sí. Mira nosaltres mateixos, per exemple, no? Nosaltres havíem començat treballant amb el menú i aquell temps dels suecs, allò era tremendo, no? I bueno, vam anar evolucionant i vam anar fent el menú cada vegada millor fins que al final
va desaparèixer.
No feia falta fer el menú, que la carta pues, es treballava i que era el que ens agradava més a més treballar a carta, no? Però ha arribat a un punt que també és clar, t'ho has de plantejar, i sí, fem un menú que no fèiem feia temps, recuperat alguns clients que no venien, sí, és curiós, i que de totes maneres ajuda a treballar, però no és, és allò de dir
subsistir?
Subsistir, sí. Fer un bon menú, encara que el preu nostre pues, és un preu que està bé, però no ajuda a que... T'ajuda a aguantar el cap de setmana, l'entre setmana, els dies laborables, t'ajuda a aguantar-los, perquè el que vols, clar, almenys, és que també el personal i tots plegats es movem, no?
Ho deia a partir de la reflexió que es pot fer, i suposo que els restauradors també l'hauran fet, eh? En l'època de crisi, diuen els entesos que ha ajudat a fer reflexionar tothom, el menú havia entrat, i ens ho deia el mateix Antoni Rafeques, i la majoria de responsables de restaurants d'aquí Sitges ho deien, havien entrat en una fase, diguem-ne, de descrèdit, perquè, diguem-ne, ja se sabia que un menú doncs eren faves comptades i ja està, i per tant es va oblidar, i ara es planteja un menú que res té a veure amb els menús aquells d'abans, però no sé si això també ha servit perquè els restaurants plantegin ara dues línies d'actuació, de dir, men, tampoc és tan dolent conviure entre la carta i el menú.
Sí, bueno, és que el menú normalment a la restauració i restauració...
Més de la carta, no?
Més qualitat, és també de menú.
D'acord.
En menú, però menú, més aviat menú gastronòmic, vull dir, menús d'un preu alt, no? Vull dir,
sí, sí, no es parlava d'aquest menú de dia a dia.
Això mateix,
sí, no,
restaurants, no. Restaurants estrella, això és un altre tipus de menú.
Sí,
eh?
Sí, sí.
Tenen un o dos menús que són un preu
important. Sí, sí,
important,
es parlava de menú de degustació, i aquí estem parlant de menú del dia a dia.
Menú diari.
Menú diari.
No de treball o de treball.
O de treball,
sí,
però...
Sí, 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 allò que has d'anar al restaurant i que no pots gastar-te diners en uns menús de 50 euros.
I la crisi ha servit, no sé si per fer una certa reflexió, que és perfecte o que pot conviure perfectament un menú de dia a dia amb la carta del restaurant?
Sí, bueno, però això és una necessitat. No és una reflexió solament.
Ha nascut de la necessitat.
Ha nascut de la necessitat.
Però precisament com que neix de la necessitat, sí. un cop
es pot compaginar perfectament.
Sí. Entenent el menú amb els mínims criteris que ens comentava l'Antoni Rafeques de qualitat, no entenent el menú com aquell menú de l'època del turisme i de tot això, no?
Això mateix.
És a dir, entenent el menú com un menú bo, però evidentment sense arribar a la categoria de la carta del restaurant. Es pot conviure i, per tant, a partir de la necessitat. Això no vol dir que, i almenys per l'argument que ens deia l'Antoni, hagin estat uns mesos fàcils, aquests?
No, gens.
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 Gens ni mica?
Gens ni mica. Gens ni mica.
És a dir, com el president del Gremi d'Hostaleria deia en el sopar de la Gremiat, l'hivern ha estat dur?
L'hivern és dur.
És dur.
És dur. Bueno, és dur, no ara. En general, l'hivern sempre és un període complicat, no té res a veure aquests hiverns d'ara amb els del 83 i 84 quan vam plantejar el TAS, no?
Que encara eren pitjors,
que abans sí que era un desastre, perquè bueno, hasta jo havia plantejat amb el Jordi Serra quan havia vingut allà al gremi per parlar de les pròximes eleccions i buscar el vot, pues, li havia plantejat que bueno, els restaurants que tenim obert, que no tanquem, que les nits no fem res, que no vas ni un client,
que hem de fer.
I que estem allà gastant llum i això i aguantant perquè la restauració de Sitges no quedi tan bé tancada com els hotels, doncs potser tindríeu de tindre en compte algun ajut fiscal o alguna cosa, no? I, bueno, no va ser aquest el cas, però vull dir, la proposta hi va ser-hi. No?
D'acord, parlàvem de l'hivern. Aquest estiu ha estat dur?
Sí.
Sí?
Sí.
Per què?
Home.
Per què, i si més enllà de la crisi...
Sí.
Perquè s'han donat uns condicionants, no sé si especials, quan alguns responsables d'establiments parlaven del trànsit, del no trànsit, de les dificultats d'accés, de no afectat, no afectat, obres, no obres... A veure, branda el cap l'Antoni Rafeques i diu, ai, aquí hi ha hagut una mica de cada cosa.
Una mica bastant. Nosaltres entenem que quan hi ha una crisi i volem que un sector pues, vagi funcionant, el que s'hauria de fer és no posar pals a les rodes, sinó al contrari, no? I sembla que és el que s'ha estat fent fins ara, les obres que s'han fet i que s'estan fent, perquè no han acabat, sembla que l'octubre han de continuar.
Hi ha molta gent enfadada, Antoni?
Home,
mira,
jo no sé, i em sembla que la restauració del casc antic i els botiguers del carrer Major jo no vull parlar per ells,
que parli per ell mateix, però evidentment a peu de carrer i com a responsable d'un grup de persones.
Estem queixosos, sí, i al principi, bueno, esclar, els dies ja, el temps ha passat, no? Però al principi no es van respectar el que es havia acordat i bueno, en definitiva, total, jo crec, estic convençut que ens ha perjudicat. Costa de dir, doncs, home,
en quin percentatge,
és normal, perquè ara hi ha crisi i tampoc, potser només és culpa de la crisi, no, vull dir, tot plegat suma i fa de que hagi sigut, no aquest, no, i a l'anterior ja hagin sigut uns estius calents.
Doncs. D'acord. Perquè aquest estiu precisament, i per no sé si a manera de moratòria, encara s'ha pogut aparcar a Baix Mar, aquest continua, diguem-ne més o menys, però aquest continua sent un debat molt important pels restauradors. La facilitat que han de tenir les persones que accedeixin als restaurants és una condició.
És important. Mira, hi ha dues coses. Jo vaig anar a unes reunions ja fa temps que ens van parlar sobre provocades pel Consell Comarcal i el Domènec ens va explicar de que muntar un restaurant que s'han de tindre uns paràmetres, que s'ha de veure d'una manera en particular i que el més important és que quan posis un restaurant, clar, potser llavors no s'hauria de vindre aquí, no? Has de tindre aparcament. Nosaltres teníem una zona per aparcar. Més o menys allò ens anava bé, no? Tot això ens ho anem retirant i, esclar, pues, estem en dificultat. I, a més, en dificultat. I això és un problema pues, que ens preocupa i perquè creiem que és un fet directe que ens perjudica.
D'acord. És a dir, no servís de contrapès pensar, bé, passejant, xinutxant o tal, no?
Obliga a fer-ho, que és el que volen ells, per això hem fet un passeig per passejar,
sí.
Com si abans tinguéssim un passeig per assentar-s'hi. Vull dir, sempre ha sigut un passeig per passejar, sempre jo crec que ha sigut un passeig bastant ampli, i bueno, i ara allà van pues, serveix d'enterimat, el que és la fragata és com un enterimat, no? Perquè quan no hi tenim sardanes i tenim això i tenim, no vull dir coses perquè després em diuen, oi, tu estàs en contra de tot, no? No estic en contra, però vull dir, bueno.
Els empresaris estan queixosos,
sí,
per, diguem-ne, no haver-se trobat una solució bona,
sí,
per als clients puguin accedir d'una forma relativament fàcil i senzilla als establiments.
I n'hi ha, més o menys n'hi ha una que em sembla que, no sé, tot la coneixes i es deu conèixer en general, que és l'Hort de Can Fals, que quedaria un hort semblant al que hi ha i que sota podria ser un posto d'aparcament.
Encara es parla d'això, Antoni?
Sembla que no, que aquests papers que estaven més o menys amunt s'han tornat a posar sota i...
Però és a dir, hi havia hagut, jo recordo que se n'havia parlat en aquesta taula i ens vam dir, sí, hi havia hagut una proposta, però era una proposta molt...
No, perquè ara resulta que també això és de la Diputació, i la Diputació hi està a favor, i... Bueno.
D'acord, però és a dir, els empresaris continuen creient... Com diríem, no, tampoc és que descobrim la sopa d'all, perquè això ha estat una qüestió d'aquelles que botiguers i empresaris segurament hi estan d'acord. Com més dificultats puguis posar, encara que et semblin petites, arribar a l'establiment,
sí,
doncs el client potencial pensarà, doncs mira, vaig a un lloc que no ho tingui més fàcil.
Sempre.
A no ser que això sigui Montserrat i que forçosament hagis d'arribar d'una determinada manera, oi?
Però, no, i que veus les poblacions a fora, que vas ara, m'ha vingut al cap, com exemple, a Pisa, vas a Pisa i has de deixar el cotxe
aquí, la quinta forta.
I has d'anar mitja hora caminant. D'acord, sí, home, d'acord, però no anem a veure la torre. Anem a menjar. I és una cosa que la fem allà, passejant allà mateix. Vull dir que...
Sí, és a dir, que aquí es tracta d'una quotidianitat, de venir a Sitges... Doncs,
I em sembla que el problema d'aparcaments no està ben resolt encara. I ens fa falta.
D'acord. I aquest és un pensament comú als membres del Club de Tast, general,
comú
sí,
dels que estem afectats.
Dels que esteu afectats, sí, especialment sí, doncs, sí, els restaurants, diguem-ne, que, sí, que estan més
estan fora de la zona,
a primera línia.
Sí, perquè, esclar, també els que hi ha que estan tocant el Calípolis, doncs mm-hmm, aquests també ho tenen allà mateix el Vingador
Sofia.
Clar,
tenen l'aparcament i ho tenen més.
És clar, si llavors vas fent això, que aquí he fet ara, resulta que quedem un grup molt reduït.
Molt reduït.
I que aquests, pues, encara que cridin, no. Que
no podran fer poca cosa. Sembla mentida, però com, tornant a l'inici, un pot oferir una molt bona cuina i que al final, què? Un assumpte d'aparcament ho engegui tot a...
No, tot a rodar potser no, però que sí que...
Que afecti d'alguna manera.
Que afecti
d'alguna manera. Sí. És a dir, més enllà de la crisi, més enllà dels problemes econòmics, més enllà de la supervivència o de les estratègies per portar els clients, hi ha qüestions, diguem-ne, d'àmbit més general que haurien d'estar més resoltes per encara facilitar més la presència de clients als restaurants.
Sí.
Això, però, no ha afectat la cuina.
No.
I el tast, òbviament.
No.
De cap manera.
També.
També?
Bueno, una mica.
Una mica.
No serà important.
No serà important. Però una,
ho solucionarem.
Ho solucionarem, sí, perquè l'Antoni, com sempre, com cada any, porta aquí un llistat, que és el tríptic que se'l repartirà demà a tots aquells que s'acostin al menjar de tast. Ja ho saben, hi ha un fulletó, hi ha el tradicional cartell de Manuel Blesa, dedicat a Pere Jou aquest any.
El pròleg aquest any ha fet el Ferran Martínez.
Ah,
guapíssim, uh-huh, ja veuràs. Veig que no has anat a veure l'exposició.
No he anat a veure l'exposició encara.
Perquè si no l'hauries vist allà.
L'hauria vist allà.
I has d'anar-hi, perquè ha quedat una exposició molt digna, molt maca.
Que comença, sí, amb aquell menjar de tast a l'embalat del Rally.
Sí, amb el pòster de l'Agustí...
L'Agustí Albors.
L'Agustí Albors, uh-huh, i doncs...
amb aquella aventura que va tenir, doncs, això, un primer any...
Home, una aventura important, perquè, bueno, totalment per nosaltres era una cosa, pues, inèdita, no sabíem si la gent respondria o no, i bueno, al final allò no s'hi cabia, la gent en plats un tacava l'altre, clar, era un tast a peu dret, i aquella il·lusió que hi havia en muntar-ho, jo, allò va ser algo que sembla mentida que tants empresaris de restauració tots plegats i anéssim tots a una, no? Perquè no hi havia només restaurants, sinó també que hi havien bars de tapes, mm-hmm, hi havia el pati, hi havia el Texas...
Mare de Déu, imagina't. Mare de Déu. Continua sent així, però...
La il·lusió,
sempre,
sí,
hi ha hagut... No...
A mi, hasta de base, ho he dit... al començar el tast, no? Hasta de vegades m'estranya la il·lusió que tots hi tenim encara amb el tast, per això el tast segueix, no? Perquè tenim aquesta il·lusió. I el
perquè
tast...
hi ha hagut punts d'inflexió, us assenyalava el mateix Antoni Rafet que és el dia de la inauguració de l'exposició, el canvi de l'embalat,
sí,
el Prado, el Prado durant 3 dies al tast, sí, amb aquella, diguem-ne, incertesa de la pluja sempre que hi havia al damunt.
Sí, sempre hi ha sigut.
Sempre hi ha estat. Sí, del Prado a l'Hort de Can Fals, sí, aquells primers anys a l'Hort de Can Fals en què el club de tast va pensar a veure si a peu dret això funcionaria.
Sí, perquè sempre anàvem amb l'idea del tast, que era algo per tastar, per provar una cosa i anar-te'n una altra.
Això mateix,
no?
Per parlar a peu dret i anar tastant.
No era el que volia la gent, i bueno, nosaltres pues, també hem procurat que tothom s'hi sentís el més còmode possible i, bueno, i aquest any ja tenim muntades les taules.
Perquè el que està clar és que el tast, ara es podria dir que en els darrers anys, ha arribat aquell model que sembla que complagui tothom, no? Els organitzadors perquè tenen un bon lloc,
sí,
el públic perquè té sempre un lloc on asseure's i on ordenadament, sí, anar a buscar, sí, el menjar, sí, sembla, sí, que s'ha trobat la mida justa, no?
Sí, jo diria que sí, i l'aforament també just, perquè nosaltres fins aquí estem acostumats i arribem, no? Ara hi han propostes de canviar l'ubicació, d'anar...
L'any passat jardins, es parlava, sí.
Els jardins del Terramar, l'any passat vam estar ja fent càlculs...
A punt.
Jo ja tenia el plano de baix del passeig, de la Fregata, de fer-ho a la Fregata i per fer-ne per allà per uns 1.200, però les coses ja per nosaltres ja no és el mateix, no? Ja se'ns escapa, alguns són grans però d'altres són petits.
D'acord.
I els petits haver de preparar per fer, si en vez de fer ara 300 mitjans racions, pues en havien de fer 900, pues llavors pues ja era molt complicat,
mm-hmm, molt complicat. Però s'havia plantejat aquesta,
sí,
possibilitat.
Sí.
I al final
No, no.
Ens quedem on som,
que és molt arrodonit, tot plegat i estem molt bé. Hem tingut la sort de que encara no ens hi ha plogut. L'any passat va fer unes gotes.
Res, unes gotes d'aquelles per espantar.
Per espantar una mica, no?
I segurament les gotes espantarien més a la fregata que no a l'Hort de Can Fals.
Sí.
Per allò que deia l'Antoni, que tot queda més recollit,
sí,
queda més arrasarat.
Sí, sembla
arrasarat,
que l'està dintre d'un...
Quedi tot més arrasarat,
no? Una mica tancat o més a més emparat hasta del vent, i això, perquè de vegades hem estat allà muntant i, bueno, s'aixecaven les tovalles, ens saltaven, ens volaven els plats i... Sí, vull dir que...
D'acord, trobat el lloc, per tant, res més a considerar des del punt de vista de l'organització.
De moment no.
De moment no, que no sigui, doncs, òbviament, la presència d'establiments. Enguany, amb alguna diferenciació, per exemple, les postres seran compartides per tothom.
Sí. Els 5 pastisseries que fan postres serà una postre compartida, amb ganes de fer algo col·lectiu i de que si s'assembli el més possible a un pastís, també que no hi hagi la diferència de que un ha de fer el pastís i el que es talla és el seu, sinó que tot ja estarà porcionat, no?
D'acord.
Els nois de l'escola, doncs, ho serviran, que amb ells, a més, també agrair-los d'una altra manera també l'esforç que han fet tants anys, doncs podran estar també sentats i per una vegada...
Entesos, per una vegada també podran gaudir ells mateixos com a
d'allò. No?
Perquè qui ha fet el pastís o qui ha fet aquesta postre? O cadascú ha fet la seva i...
No, cadascú porta el seu pastís.
Cadascú porta el seu pastís,
sí,
però
per donar-li personalitat a cada un, perquè no sigui una cosa que després pugui entrar... Doncs, hòstia, doncs mira, a mi m'agrada més el que ha fet aquest i l'altre que l'ha fet igual, no és tan bo.
D'acord.
I en canvi aquí cada un ha fet el seu, el que ha volgut,
és a dir, el que s'ha proposat des del Club de Tast és un postre commemoratiu i que cadascú faci el que li vingui de gust.
I a més, si tenen un hàndicap també, que esclar, no poden fer segons quines coses, perquè tot ha d'estar ja emplatat i tallat i no pot ser coses que han d'estar a la nevera o al congelador.
D'acord, no? És a dir, han de ser coses que puguin
estar... S'han hagut de limitar a fer segons què.
D'acord. Sí. Els postres, per tant, enguany són, diguem-ne, amb un sentit final, que és el de commemorar el 25è aniversari del Tast, i per la resta gairebé poca cosa més a dir que no sigui la que diem cada any.
Ah, això mateix.
Una llarguíssima llista de restaurants.
Amb uns plats molt atractius i jo crec que s'ha de gaudir un any més de... I hasta potser, no sé si hi haurà l'excel·lència, no? Però vull dir, sí que és el que busquem, no? Que no es logra de vegades, però sí que busquem que sigui un Tast, pues, que faci un hort als 25 anys.
D'acord,
no?
De nou venen els representants de la cuina...
De la cuina pirinenca.
De la cuina pirinenca.
I bueno, també tindrem el seu alcalde aquí, i què més hi haurà? Doncs pues res, més o menys les caves i bodegues de sempre, i les jazzband que ens
que amenitzarà també la nit. Per cert, què es fa per allà dalt, a Puigcerdà? En matèria de...
Porten trinxat. Porten el trinxat.
El típic trinxat.
Típic.
Però allà la cuina ha canviat tant també o no? El món de la restauració
Sí, però nosaltres...
També ha viscut molts canvis, és a dir, d'aquesta relació que hi ha hagut.
Molt bona relació amb ells i tant en tant també hi pugem, no? Però vull dir que també la cuina també ha fet un canvi. Però, de totes maneres, es presta allà molt la seva cuina, no? Nosaltres la cuina de mar i ell la seva cuina de muntanya. I això també requereix que també hi hagi una mica de rústic, no? De brasa o
d'acord,
més o menys el de sempre, però amb una presentació diferent. Són establiments que el que gaudeix o que agrada són que siguin parets de pedra, una llar de foc,
la imatge típica
d'aquesta, no? Sí. I que hi hagi una bodega amb vins negres, doncs, importants, no? Hi ha un restaurant, que és molt curiós, parlant de bodega, que tenen que la carta, no tenen carta de vins, i tenen una petita bodega circular, i tu quan vols triar un vi, doncs
baixes
allà hi ha els preus, tu agafes la botella i dius, mira, vull aquest. Vull dir, és curiós perquè tens una gama per escollir fantàstica, molts vins de la comarca, però n'hi ha N'hi ha de vins francesos també, però
i plantejat d'aquesta forma, no?
Sí,
d'aquesta
sí,
forma. Potser val la pena, doncs, arribats a aquest punt, el client també ha canviat molt en 25 anys.
Sí, 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 sí. Home, i tant. A Bonallau, aquí?
A tot arreu, però aquí també, suposo.
Aquí, aquí sí, aquí, aquí sí, també. Aquí sí, moltíssim.
Una pregunta obligada. Sí. Ha canviat també perquè la professió, els restauradors, l'han fet canviar? Així, sense voler? Tota la gent que ha anat als restaurants?
No, jo diria
o
que
no?
Els restauradors el que ha volgut és anar-la canviant.
Anar-la canviant, per això ho dic.
Perquè han tingut el suport del client, que cada vegada ha sigut més crític.
D'acord.
Abans anava a menjar per menjar i ara es va menjar per menjar, perquè és una necessitat, no? Però molt perquè disfrutes menjant, i si vas a un restaurant, busques un restaurant que mengis, però que hi mengis bé, i t'agrada opinar, i l'opinió del client ara és bona. Abans era més aviat esnob, no? Això no em va perquè ell creia, perquè el client hi pot dir la seva, no? Però ara, quan la gent, jo trobo que el que ens ha ajudat molt i ens ha millorat ha sigut el fet de que tenim uns clients crítics que coneixen la restauració, els agrada menjar
I els agrada parlar-ne, no?
Aquí està. Okay. Això és molt important.
I fa 25 anys enrere, és clar, no es parlava tant, o menys no sabem si amb aquesta intensitat, perquè sí que evidentment n'hi havia, i de boníssima, de la Malvasia i del Blanc Subur, totes aquestes especialitats que surten de l'hospital.
Sí que hi era,
sí,
perquè porta...
Evidentment,
és històrica, no?
L'Antoni Umirall se'n feia un tip fa 25
sí,
anys
home,
enrere.
Sí, i tant. Ha tingut les seves vicissituds, també. Anys millors que altres, aquell temps a Granel, vull dir que sí, que sempre hi ha hagut Malvasia, i anys molt bona, i la Malvasia Seca també, molt bé. El que hi ha ara és que s'ha fet un salt qualitatiu molt important, i a més que aquests postres d'aquests de qualitat, d'aquestes botelles, ja de podrien dir que entren a les botigues de delicatessen, no? I doncs que està tenint molt bona acceptació, i que a més el vi, el Blanc Subur, és un vi que pel fet nostre de ser restauradors de Sitges ens és molt, molt agradable i ens agrada molt oferir un vi.
Ens deien el dilluns que s'ha esgotat el Blanc Subur del 2009.
Fantàstic.
Que ja no em queda res. Està sortint, ha sortit bé, sí.
Bueno, nosaltres jo no, estic molt content perquè som els que més en gastem de Blanc Subur. Ja, des de que va començar, l'Antoni ha posat una predilecció pel Blanc Subur, pel seu vi, i a més per qui és, de qui és, no? També per ser de l'hospital d'aquí, i per ganes de col·laboració, no? I la gent pues està contenta, i és un vi que està força bé, i que la gent pues se sent que quan li dones aquest vi no l'enganyes.
No l'enganyes, sí, i li agrada un producte de la terra, per dir-ho així. Les 11, en espera de poder brindar per Nadal amb Monembàcia, que serà la nova especialitat de l'Hospital de Sant Joan.
Ja l'he provat.
I què?
Home, de moment ha sortit que ara no estava només de gorjada i prou, i clar, li falta.
Sí. Li falta.
Però crec que podrà ser un bon cava. Sí,
podrà
sí.
ser un bon cava? Sí, doncs sí. A veure si tindrem oportunitat de comprovar-ho. Antoni Rafecas, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bon tas demà, com no.
I tant, això ho esperem.
En aquest 25è aniversari.
Entre tots ho farem un bon
Entre tots, de ben segur que sí. A les 11, en 5 minuts tornem i parlem de la presentació dels actes commemoratius del centenari de l'edifici de l'hospital. Fins ara.